Bon dia, només queden 4 mesos per les eleccions municipals a la Garrotxa i dels 21 alcaldes de la comarca, 13 ja han anunciat que es tornaran a presentar.
L'informatiu del migdia.
M'agradaria a mi personalment doncs, dedicar 4 anys més de la meva vida doncs, a l'Ajuntament. Per mi és una passió, jo aquí és una feina que m'agrada moltíssim.
Soc conscient de les dificultats que hem passat en aquesta legislatura, de que sortim pràcticament d'una legislatura en què hem pogut desenvolupar polítiques només 2 anys perquè la Covid ho ha condicionat absolutament tot. Tenim projectes per desenvolupar.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, i l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, respectivament, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Precisament, són dos dels alcaldes de la comarca que es tornaran a presentar a les eleccions el 28 de maig, tot i que fins fa un any la situació no estava massa clara, entre d'altres motius pel desgast durant la pandèmia. Ara ja podem afirmar que més de la meitat dels batlles de la Garrotxa tornaran a presentar la seva candidatura, algun dels quals històrics. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 6 de febrer del 2023.
El dia en 4 minuts.
Precisament, seguirem parlant d'eleccions perquè els que han decidit deixar la política municipal i que havien representat junts els seus respectius ajuntaments són Bernat Sáenz, que deixa l'alcaldia de Beuda, Joan Gaïns, la de Maià de Montcal, Eduard Llorà, la de les Planes d'Hostoles, i Pere Vila, que deixa la de les Preses. Avui farem la radiografia de com queda la situació en el cas d'Esquerra Republicana. Existeixen també altres fórmules per presentar-se a unes eleccions municipals. Són les candidatures independents i agrupacions d'electors. Actualment n'hi ha 3 a la Garrotxa i cap dels alcaldes que hi ha actualment té previst continuar. I el Partit Socialista presenta candidatura a les Planes d'Hostoles per a les properes eleccions municipals després de 8 anys de silenci. El cap de llista serà Jordi Joan Fageda. Entre els seus objectius hi ha la construcció d'una piscina municipal i de 2 polígons industrials. A l'apartat cultural, bona afluència de gent durant tot el cap de setmana a la Vall de Bianya en una nova edició de la Fira del Farro. Tot i que quan la collita d'aquest aliment no ha estat bona i no quedin gaires productors de farro, la fira continua gaudint d'un bon estat de salut. Lluís Danés i Gemma Masó dels Macos de les Preses són el rei i la reina del Carnaval d'Olot. Els han presentat aquest cap de setmana en el tradicional acte d'obertura del Carnaval, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques. En esports, una de freda i una de calenta. La freda, la Unió Esportiva Olot, es col·lapsa i no pot ni contra el Cué. Els de Blázquez i Arriola van ser incapaços de fer mal a l'Ebre i van acabar firmant un 0-0 amb gust de derrota. Avui fa 100 dies de l'última victòria de l'equip olotí a la Lliga. I la bona notícia és que l'hoquei Olot va anar per feina i li va clavar una maneta al Companyia de Maria, guanyant per 0-5. Els olotins van tornar a fer un partit notable i van recuperar l'efectivitat necessària per sumar la segona victòria consecutiva. Marc Prat amb un doblet, Matías Reixac, Aniol Mangas i David Carles van ser els autors dels gols.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El PSOE tira pel dret i registrarà avui sense Podem la reforma del només sí és sí. Jaume Asens assegura que ho han sabut per la premsa i diu que introduir la violència i la intimidació és tornar a la llei antiga. Precisament en la mateixa línia, maten a una dona a Pontevedra i detenen l'exparella per un crim que s'investiga com a masclista. Si es confirma, seria la 8ª dona víctima de violència masclista a Espanya durant aquest 2023. Mor Josep Maria Espinàs, gran cronista de Catalunya. Espinàs ha mort als 95 anys i deixa milers d'articles. articles, més de 90 llibres i la lletra del cant del Barça. A la pàgina internacional, més de 500 morts i milers de ferits a Turquia i Síria per un terratrèmol de 7,8. Ha estat el més fort d'un seguit de moviments sísmics que han ensorrat centenars d'edificis als dos països i el balanç provisional supera ja les 500 víctimes mortals. I el Brasil enfonsa l'Atlàntic, el seu últim portaavions ple d'amiant i productes tòxics. El vaixell havia de ser desmantellat a Turquia, però el govern turc va prohibir que s'acostés a les seves costes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Entre dimarts i dimecres ens pot arribar un canvi de temps, com feia temps que no teníem, i a veure què passa. Tira la cosa llevant, llevant com feia temps que no teníem, i si entren aquests llevants, a més amb temperatura baixa, tindrem pluges abundants, nevades abundants, veurem a quina cota, pot ser cota baixa, especialment dimecres i dijous, i atenció, perquè aquest llevant pot durar 7 dies. Del dia 7 al 14-15 de febrer amb una època plujosa. I això seria molt, molt important, no per solucionar la sequera, però bé, si cauen 50 o 100 litres, doncs ja és un inici de trencar la inèrcia de tants mesos de sequera. Aquí el tema està que no veiem la cota de neu encara clara, eh? Però diem que pot ser baixa, cap al dia 8, dia 9, la cota de neu pot estar al voltant de 200 a 400 metres i això seria una nevada important, perquè, clar, si entra nevada amb llevant, calça't, eh? Calça't perquè pot caure un pam de neu i que no sigui mig metre. I el Pirineu, potser un metre, és que, clar, a veure si vindrà tot de cop ara. Però si, a més, tenim la sort de que cau això 20 centímetres de neu o mig metre de neu, això és vaja, és aigua beneïda perquè després va fonent amb els dies i és un rec gota a gota que s'infiltra molt bé al terra, al sol, i això va perfecte pels aqüífers, pels pous, per les fonts, i vaja, tal com pinta, pot fer un tom important i és justament el que necessitàvem, eh?
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dilluns 6 de febrer del 2023, protagonitzada ja per les eleccions que se celebraran el 28 de maig, aquí no només a la comarca de la Garrotxa, sinó arreu de Catalunya. Només queden 4 mesos per a aquestes eleccions municipals i dels 21 alcaldes de la comarca, 13 ja han anunciat que es tornaran a presentar a les eleccions al maig. Tot i que fins fa un any la situació no estava massa clara, entre d'altres motius, pel desgast durant la pandèmia. Ara ja podem afirmar que més de la meitat dels batlles de la Garrotxa tornaran a presentar la seva candidatura, algun dels quals històrics. Joel Tallant.
Si no hi ha novetats, el 28 de maig els ciutadans estem convocats a les urnes per escollir el màxim representant del nostre municipi. D'entre els alcaldes que han decidit seguir governant, si acaben rebent el suport necessari per fer-ho, hi ha l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Una decisió que, segons ell, no li ha costat molt de prendre, tot i que afirma que aquesta serà l'última vegada que es presenta. També ha deixat clara la seva voluntat de quedar-se aquí i de no fer el salt a la política nacional.
M'agradaria a mi personalment dedicar 4 anys més de la meva vida doncs, a l'Ajuntament. Per mi és una passió, jo aquí és una feina que m'agrada moltíssim. Ho he de dir que sempre dic que és una balança amb coses bones i dolentes, perquè també tens moments dolents a la ciutat, que passen coses que no voldries que hi passessin, però en la balança del lloc és bo i allò que és dolent, doncs hi tinc moltes més coses en el costat del bo, tinc molta il·lusió, tinc molta energia i moltes ganes d'acabar tot allò que hem començat i a més m'agradaria poder-ho acabar amb tot aquest equip que m'ha acompanyat.
Berga es presentarà sota les sigles de Junts, com també ho farà un alcalde històric, Lluís Guinó. Aspira a revalidar la majoria absoluta tornant-se a presentar. És un dels més longeus de la història de la comarca i ja porta 28 anys en el càrrec. Assegura que arriba a aquestes eleccions amb un equip renovat.
Soc conscient de les dificultats que hem passat aquesta legislatura, de que sortim pràcticament d'una legislatura en què hem pogut desenvolupar polítiques només 2 anys perquè la Covid ho ha condicionat absolutament tot. Tenim projectes per desenvolupar i tenim un equip rejuvenit i, a més, amb moltes persones que avui encara no formen part de l'equip de govern, però que tenen ganes de col·laborar i de participar i hem començat a treballar-hi.
Qui també ha fet un pas endavant és l'actual president del Consell Comarcal, Santi Reixac, que es torna a presentar com a alcalde de la Vall de Bianya. De Junts, Maria Vidal també aspira a mantenir-se a l'alcaldia de Sant Joan les Fonts amb el projecte urbanístic del nou centre cívic de l'Escorxador com a punt de partida. Al Batlle de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres tornarà a presentar candidatura sota les sigles de Junts, igual que ho faran Albert Fàbrega a Sant Ferriol i Jordi Cargol a Sant Jaume de Llierca, que té l'objectiu d'iniciar el seu tercer mandat.
I escoltàvem alcaldes que volen seguir el capdavant dels seus consistoris respectivament, i hi ha alguns que han decidit deixar la política municipal i que havien representat Junts els seus respectius ajuntaments, com són Bernat Sans, que deixa l'alcaldia de Beuda, Joan Gaïns a la de Maià de Montcal, Eduard Llorà la de les Planes d'Hostoles i Pere Vila, que deixa la de les Preses. Però ens també ens fixem amb Esquerra Republicana i volem conèixer com queda la situació en el cas del Partit Republicà.
Respecte als alcaldes d'Esquerra, Miquel Reverter tornarà a presentar candidatura amb l'objectiu d'encetar el tercer mandat a Castellfollit. Qui també vol seguir en el càrrec és el batlle de Ridaura, Agustí Llop. Sant Feliu de Pallerols també tornarà a tenir representació republicana de la mà d'Artur Colomer, igual que a Tortellà amb Josep Reig. L'alcalde de la Vall d'en Bas també ha anunciat que es torna a presentar, tot i que sempre havia assegurat que no passaria de 2 mandats. En la seva presentació, Lluís Amat ha avançat que si guanya al cap de 2 anys farà un pas al costat.
Jo hi seré 4 anys, és a dir, no fujo, és a dir, segueixo formant part de l'equip de govern si la gent ens fa confiança, i aleshores la idea és poder fer aquest relleu i acompanyar aquesta persona els altres 2 anys.
D'Esquerra, l'únic alcalde que ja ha afirmat que no es tornarà a presentar a les eleccions és el de Santa Pau. Pep Companys deixa el càrrec després de 12 anys.
També existeixen altres fórmules per presentar-se a unes eleccions municipals. Són les candidatures independents i agrupacions d'electors. Actualment n'hi ha 3 a la Garrotxa i cap dels alcaldes que actualment té previst continuar. Un exemple el trobem a Mieres, on el grup d'Enric Domènech segueix buscant un nou col·lectiu que doni continuïtat al projecte de poble que van començar ells fa 8 anys, Gerard Puigdemont.
Un dels alcaldes de la Garrotxa que té clar que no es tornarà a presentar és Enric Domènech, a Mieres. L'encara alcalde d'aquest municipi garrotxí està a punt de completar el seu segon mandat i des d'un principi ja tenia la convicció que aquest càrrec no podia durar més de 8 anys. Tal com explica ell mateix, pel fet de no professionalitzar la política i per no personificar els projectes al poble. A les darreres eleccions municipals, Domènech es va presentar amb un grup independent, com a agrupació d'electors, i reconeix que aquest model fa una mica més difícil trobar un nou grup que es vulgui posar a dirigir el poble.
És difícil, i amb un poble petit, i a més desvinculat de les dinàmiques de partits polítics. També veiem que hi ha molts partits polítics que estan interessats en fer candidatures en els municipis, però a vegades ens preguntem si és més per l'interès de fer política en el propi municipi o si és pensant en estructures que tenen ells de consells comarcals, de diputacions. Nosaltres, com a agrupació d'electors, estem totalment desvinculats d'aquestes dinàmiques i sí que, clar, la ciutadania li costa més a vegades autoorganitzar-se per poder tirar endavant els projectes. I, per tant, la nostra preocupació a dia d'avui és trobar un equip que vulgui agafar el relleu d'aquest projecte, més que no pas una persona concreta que es vulgui posar al capdavant.
2 pobles més de la comarca han estat governats durant el darrer mandat per candidatures independents. Són Montagut i Oix i Argelaguer. I ni Mònica Boix ni Artur Ginesta tenen previst tornar-se a presentar. Aquest cop, qui sí canviarà de fórmula i es presentarà com a independent és Miquel Palomeres a Sales de Llierca.
I a les Planes d'Hostoles, el Partit Socialista de Catalunya presenta candidatura a les Planes per a les properes eleccions municipals després de 8 anys de silenci. El cap de llista serà Jordi Joan Fageda. Entre els seus objectius hi ha la construcció d'una piscina municipal i de 2 polígons industrials. Fageda, nascut a Olot, havia dedicat la seva vida professional al cos de bombers. Ens porta més detalls en Pere Ubach.
Jordi Joan Fageda serà el cap de llista del PSC per a les pròximes eleccions municipals a les Planes d'Hostoles. Els socialistes s'havien presentat fins al 2011 amb una candidatura d'independents sota les sigles de Progrés Municipal. El 2015 ho van fer amb candidatura de Progrés i el 2019 no van presentar llista. Ara hi tornen amb Jordi Joan Fageda, que té molt clar que vol construir una piscina municipal pel poble i que és clau reindustrialitzar-lo per poder continuar competint a la comarca.
Però també tinc ganes de fer dos polígons industrials, un a l'entrada i l'altre baix al Jonquer, sempre quan el pla general m'ho permeti. I llavors la casa vella que hi ha a Terrada, que una dona ho va deixar pel poble, penso fer una llar d'avis, però tirant hospital de dia.
Jordi Joan Fageda ha dedicat la seva vida al cos de bombers d'Olot. Segons ell, ara es vol centrar al poble que l'ha acollit i on viu des de fa 2 anys.
Els meus diners d'alcalde eren destinats pels llibres del col·legi i el que s'obrin pel menjador, per la gent necessitada. Jo no, perquè tota la vida he fet de bomber, tinc un bon retiro i no tinc cap necessitat. I em diràs tu a mi, a 71 anys, ficat a la política. Però com que a mi aquest poble m'ha acollit bé, doncs jo els hi vull tornar la pilota.
De moment, els socialistes hauran de competir amb Junts a les eleccions del proper mes de maig si no es presenta cap més candidatura.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Precisament comencem parlant de la capital de la província, com és Girona, perquè el seu ajuntament demanarà als bars i restaurants de la ciutat que millorin les condicions laborals a l'hora de buscar treballadors. L'alcaldessa Marta Madrenes admet que hi ha hagut negocis que han trigat setmanes a poder obrir perquè no trobaven personal, tot i que a la ciutat hi ha més de 4.000 aturats.
T'entenguin que si volen professionals professionalitzats, ara el que es demana és tenir unes millors condicions laborals que no va lligada amb el sou. Millors condicions laborals d'això que us deia, de tenir 2 dies seguits de descans setmanals i que un sigui en cap de setmana i plegar no sé quina hora, que no sigui fins a 1:00. És a dir, millores de condicions laborals que no vol dir sou, que també.
L'Ajuntament, que ha passat balanç de la feina feta des del Servei Municipal d'Ocupació, també vol demanar a la Generalitat que rehabiliti i li cedeixi l'edifici abandonat de Palau per fer-hi formació ocupacional. Camp de Mànol ha activat aquest cap de setmana el pagament per accedir als gorgs del torrent de la Cabana. Té un cost de 6 euros per al públic general, 2 per als allotjats al municipi i és gratuït per als locals i els menors de 12 anys. També s'ha establert un aforament màxim de 400 persones. L'Ajuntament ha pres la mesura després que els gorgs glaçats atreguessin un gran nombre de visitants les darreres setmanes. Aquest és el segon any consecutiu en què no només s'ha de pagar l'estiu, sinó també l'hivern. La tinenta d'alcalde de Camp de Mànol, Blanca Sánchez, ha explicat que per garantir la seguretat dels visitants cal fer el mateix que l'estiu. I tornem a Girona perquè l'Ajuntament permetrà escollir als usuaris de la Girocleta la ubicació de les 6 noves estacions previstes a través d'una consulta. D'aquestes, 3 s'han d'habilitar aquest any, conjuntament amb les 3 que van quedar pendents el 2022 i 3 més es col·locaran l'any que ve. El servei de bicicleta compartida ha registrat un augment del 19,4% d'usuaris. En xifres, si el 2021 tenia més de 3.200 abonats, va tancar el 2022 en 3.870. Els abonats actuals també superen els del 2019 abans de la pandèmia en un 7,7%. La regidora de mobilitat, Marta Sureda, atribueix l'augment d'usuaris a la millora del servei.
L'increment continu que fem d'estacions de Girocleta, però altres millores que hem fet en aquests darrers anys, en aquests 2 últims anys, és ampliar l'horari de la Girocleta, que abans durant les nits, des de la 1 de la matinada fins a les 6, no hi havia servei, i ara sí que hi ha servei, i l'altra és promoure la Girocleta entre els joves.
En consonància, el nombre de viatges també va a l'alça. El 2022 se n'han fet més de 500.000, un 15,4% més que l'any anterior. Tornem a casa nostra, a la Garrotxa, i parlem de la Fira del Ferro, perquè ha tingut una molt bona afluència de gent durant tot el cap de setmana en la fira celebrada a la Vall de Bianya. Tot i que enguany la collita d'aquest aliment no ha estat bona i no quedin gaires productors de ferro, la fira continua gaudint d'un bon estat de salut. La fira d'enguany constava de 2 dies i també es van fer xerrades gastronòmiques i tastets.
Ferro és el producte icònic de la Vall de Bianya i aquest cap de setmana ha tornat a ser protagonista amb una nova edició de la fira dedicada a aquest producte, un producte molt estimat al poble, però que malauradament només compta amb una productora en l'actualitat, la Dolors.
Actualment m'he quedat nosaltres com a productors perquè vam començar com vam començar la Fira del Ferro, fa ja 16 fires. En aquell moment no hi havia ningú de productor, vàrem decidir fer-nos a productors, però degut a les circumstàncies l'altra gent ha plegat i m'he quedat jo.
Diumenge va ser el torn de la fira, però enguany la fira s'ampliava a 2 dies i el dissabte es van fer xerrades gastronòmiques i tastos. També es van presentar els nous padrins, la Dolors Corcoi i en Joan Canal.
Nosaltres és un dia molt maco, entranyable, un dia gran i ens sentim molt vianyencs i per molts anys pugui anar continuant així.
Sí, també, un dia molt gran, que aquí és dels dies que hi ha més gent que venen aquí al poble.
Enguany la fira tornava a la normalitat i, segons l'alcalde, Santi Reixac, l'afluència de visitants va ser important.
No podem dir altra cosa, el temps ens ha acompanyat i ha sigut una de les fines que hem tingut més gent d'aquests últims anys.
Èxit a la fira, tot i que enguany la collita de farro no ha estat bona, tot esperant ara que el 2023 porti més pluja i més farro.
Viu el Carnaval 2023. Tota la informació te l'ofereix Clínica Dental Serra Marín.
Doncs així és, s'aproxima el Carnaval i Lluís Danés i Gemma Masó, dels Macos de les Preses, seran el rei i la reina del Carnaval d'enguany d'Olot. Els han presentat aquest cap de setmana en el tradicional acte d'obertura del Carnaval organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques. 15 penyes han participat al sopar de colles, amb el qual es donen per inaugurats els actes del Carnaval d'Olot, que es clouran amb la Gran Rua del 25 de febrer, on s'hi esperen 25 entitats de les comarques gironines.
Olot ja està de Carnaval. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha organitzat aquest cap de setmana una petita rua pel centre de la ciutat i la tradicional presentació al Casal Marià. En aquest acte s'ha fet el traspàs de manaments. El rei Carnestoltes i la reina del Carnaval han començat el seu mandat amb el tradicional pregó. Els protagonistes, en Lluís Danés i la Gemma Masó, dels Macos de les Preses, esperen amb ganes poder representar la ciutat en els carnavals d'arreu de les comarques gironines, que se celebraran en les properes setmanes.
En els Macos és una colla molt familiar, vale? Vull dir, està basada en gent de totes les edats. Aquest any és el nostre 10è aniversari i bueno, anirem amb moltes ganes a celebrar-ho i donar-ho tot.
En l'acte estrena del Carnaval d'Olot també s'ha presentat el cartell d'enguany, obra de Jèssica Oliveres i pintat a l'oli.
L'intenció del cartell era doncs, poder comunicar aquests sentiments que tenim quan parlem de Carnaval. No? Parlem doncs, d'alegria, parlem doncs, de festival, de festa, de colors. Per tant, volia que hi hagués doncs, una part d'aquesta transmissió, no? de l'emoció que sentim quan pensem en Carnaval.
Aquest cap de setmana també s'ha celebrat el tradicional sopar de penyes amb les 15 colles de la comarca, on cadascuna d'elles ha pogut mostrar la disfressa que lluirà el proper 25 de febrer, el dia de la Gran Rua del Carnaval d'Olot. Una celebració que comptarà amb 25 penyes de la Garrotxa i de la resta de les comarques de Girona.
Que de la teva disfressa, el més bonic sigui el teu somriure. Clínica Dental Serra Marín. Ens trobaràs a la plaça del Mercat d'Olot. Demana cita prèvia al 972-28-08-96. Feliç Carnaval!
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
No hi ha manera. La Unió Esportiva Olot es col·lapsa i no pot ni contra el CUE. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Els Blázquez i Arriola van ser incapaços de fer mal a l'Ebre i van acabar firmant un 0-0 amb gust de derrota. Avui fa 100 dies de l'última victòria del conjunt olotí a la Lliga. Són 11 jornades seguides sense guanyar i la salvació directa continua a 8 punts. David Planella.
El dia que hi havia un autocar del Banc de Sang i Teixits a l'exterior de l'estadi municipal, amb una bona resposta per part de l'afició, per cert, els jugadors de la Unió Esportiva Olot els va faltar sang, sobretot a la primera meitat, quan van ser poc valents i van acusar la pressió d'un partit que era una autèntica final. El tècnic Albert Blázquez creu que va faltar confiança.
Si no guanyes, és normal que la gent estigui nerviosa, que la gent estigui amb baixa el cap, no? És que és normal. Però és que és el que dèiem, està tot tan apretat, està tot tan igualat. La setmana passada empatem al camp del primer, avui empatem a casa amb l'últim. És que doncs, ens hem de centrar en mirar de guanyar i agafar confiança, estar amb confiança, que avui crec que és el que ens ha faltat per estar bé, per interpretar bé el que tocava i ja està.
I això que Albert Blázquez i Íñigo Arriola van apostar per una alineació atrevida, més ofensiva que de costum. Era un 4-2-3-1, amb Eloi Amagat com a novetat al mig del camp, de mitja punta, i amb Sardà i Saidú com extrems. Però ni així no hi va haver gaire protecció ofensiva. L'única bona ocasió de la primera meitat va ser un xut matiner de Sardà. Va costar connectar amb els atacants, i va haver poca fluïdesa en el joc per dins, i els extrems van anar de més a menys. En molts moments es va veure més a prop el 0-1 que no pas l'1-0. De fet, a la primera part, l'Ebre va provar més xuts que l'Olot, un de Javi Sánchez, al lateral de la xarxa, i dos més d'Arasa. Blázquez reconeix que el sistema no va funcionar i que van intentar canviar la segona meitat.
Proposar una mica de canvi de sistema també, perquè potser per això dic que potser ens hem equivocat nosaltres, no? De bon principi amb el 4-2-3-1 aquest amb extrems. Hem canviat una mica, després sí que crec que s'ha rebut més i millor en aquestes zones entre la línia de mitjo seva i la de defensa, que hem pogut fer atacs més propers a la seva àrea, que la primera part pràcticament no n'hem fet, i després el partit s'ha tornat una mica anada i tornada i hem hagut de seguir canviant per anar al partit, eh? Des d'un principi tot ho hem fet per anar a buscar els 3 punts.
Com diu Blázquez, a la segona part els olotins van intentar fer un pas endavant, van fer un bon primer quart d'hora, Eloi Amagat va construir una gran jugada personal que el va portar dins l'àrea i li va sobrar l'últim retall, però es van desinflar i a l'altre costat l'Ebre va créixer i va trepitjar més terreny rival sense arribar, això sí, a crear gaire perill. L'Olot va desaprofitar molta estona i no va ser fins als últims minuts quan es va acostar el gol, amb dues accions de Manel Busquets, una rematada de cap i un xut en una pilota morta dins l'àrea que va treure el porter. En definitiva, tots dos equips van demostrar per què són el penúltim i l'últim i els dos conjunts menys golejadors de la Lliga i van firmar un 0-0 que no els treu d'on estaven.
Ha sigut un joc força pobre. No hem estat bé, la realitat, no? No hem estat bé. Entenc que hi hagi gent que marxi enfadada, jo el primer. Potser el fallo és nostre des de dins, de no transmetre bé el que volíem i, bueno, fotut per el partit que s'ha fet. Bueno, la part positiva és que no és una derrota, que fem un punt, que no serveix de gaire, però bueno, mira, hem de seguir.
Després del 0-0 a casa contra l'Ebre, l'Olot continua a 7 punts de la promoció de permanència i a 8 de la salvació directa, havent jugat contra el Cué i havent d'anar diumenge que ve al camp d'un València Mestalla, que es va situar líder aquesta jornada.
I ens posem als petits per parlar de l'hoquei Olot, que va anar per feina i li va clavar una maneta al companyer de Maria, guanyant per 0-5. Els olotins van tornar a fer un partit notable i van recuperar l'efectivitat necessària per sumar la segona victòria consecutiva. Marc Prat amb un doplet, Matías Reixac, Aniol Mangas i David Carles van ser els autors dels gols. L'hoquei Olot s'allunya del descens i ja té un marge de 8 punts. L'hoquei Olot tornava a repetir viatge a la Corunya, aquest cop per enfrontar-se al companyer de Maria, un rival de no molts bons records pels olotins després de la derrota de la primera volta a la Josep Jou per 3-5. I des de l'inici el conjunt garrotxí ho va demostrar de molt de pista. No havien passat ni 3 minuts quan Marc Prat ja havia posat el 0-1 amb una acció individual brillant. L'inici era immillorable, però Aniol Mangas i Matías Reixac van aconseguir superar-ho. Al minut 5, acció marca de la casa de Mangas, que assistia Matías Reixac al segon pal, que rematava plaer. El domini i l'efectivitat olotina dominaven el duel davant un equip gallec totalment superat des de l'inici. Per acabar-ho de tancar, Aniol Mangas anotava el tercer al minut 10 de la primera meitat. Tot anava a coll avall pels interessos de l'hoquei Olot, que marxava a vestidors amb aquest marcador. El tècnic de l'equip és Jordi García.
Importantíssim i a més amb una pista de parquet, una pista grossa, que sabíem el que ens farien, que realment a la segona part hem patit durant algun moment, I bueno, i a més amb el tema de zero gols en contra, més que els 5 gols són els 0 gols en contra, molt bona feina de l'equip.
A la represa, Guioca repeteix ja les últimes setmanes per un hoquei Olot que començava la segona meitat amb gol. Marc Prat fintava el xut i assistia David Carles, que rematava ple dins l'àrea. Era el 0-4 i l'hoquei Olot pràcticament sentenciava el partit. L'objectiu prioritari que a partir de llavors tenia el conjunt olotí era deixar la porteria a 0, i així ho va aconseguir gràcies a una altra brillant actuació de Guillem Raurell sota pals. L'hoquei Olot no ho havia dit tot i Marc Prat es va encarregar d'anotar el 0-5 definitiu des de la falta directa.
Hi haurà partits que els jugadors, un jugador jugarà més, l'altre jugarà menys, però al final jo confio en tots. Per tant, potser avui hem rotat més en tema de minuts, i perquè tots estaven bé. Hi haurà altres partits que potser un no estarà tan fi, ell ho ha d'entendre, i al final potser n'hi haurà un altre que tindrà més minuts i el següent partit serà al revés, a l'inrevés. O sigui que estic molt content, confio molt en ells, i al final l'únic que puc dir és que felicitar-los, perquè avui per mi ha estat un gran partit.
Al final, 3 punts vitals per un hoquei Olot que segueix una jornada més a la 7a plaça, ara empatat amb el Dominicos, i que amplia la distància amb el descens a 8 punts. El pròxim compromís dels de García i Piera serà dissabte vinent, a 7:45 del vespre, davant el Lloret, a la pista Josep Jou. I per tancar la carpeta dels esports, una molt, però que molt bona notícia: prop de 4.000 persones s'han mogut durant aquest diumenge contra el càncer participant a la Run for Cancer, la cursa solidària que la Fundació Oncolliga Girona organitza cada any amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer. La cursa, pensada per a tots els públics i que es podia fer corrent o caminant, s'ha celebrat simultàniament a una dotzena de poblacions gironines. Olot ha estat la població on hi ha hagut més participació, amb més de 580 persones.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 6 de febrer del 2023. Ara us deixem amb l'actualitat esportiva que ens ha deixat el cap de setmana amb el tercer temps d'en David Planella. Recordin que poden seguir connectats amb l'actualitat més pròxima a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.